Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Reportatges de ràdio amb Ruth Carau.
Vinga, va, un minut i arribem a 6:15 de la tarda. Com m'agrada escoltar això, La Caravana. Així em veu una mica guerrera, perquè precisament per això ve cada dijous a La Caravana, a la nostra caravana, Ruth Caral, per remoure una mica consciències. Ruth Caral, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Què ens portes avui? Perquè cada setmana ens portes un reportatge social, però avui no sentim cap reportatge.
No, això mateix. Avui no sentirem cap reportatge perquè sí que tractarem un tema social, però avui he volgut portar-te un convidat a l'estudi.
Perfecte.
Per tant, ja dic, no serà un reportatge com els que he fet fins ara, però sí que sentirem igualment més d'una veu, més d'un testimoni sobre una qüestió social.
I precisament el tema d'avui no és ni més ni menys que la situació dels veïns de la Casa Ursola d'aquí de Barcelona, eh?
Mm-hmm, efectivament. Ara ho explicarem bé i posarem tot el context necessari, però us faig 5 cèntims de què és la Casa Ursola i del moviment que ha generat el seu veïnat. Per situar-nos, la Casa Ursola és un edifici modernista de l'Eixample de Barcelona, al xamfrà entre el carrer Calàbria i Consell de Cent, on hi ha 27 habitatges, 27 pisos. Uh-huh. Ara fa un any, l'octubre del 2021, un fons voltor anomenat Lyonés Inversiones va comprar la finca, l'edifici, i a través d'un burofrax va comunicar als veïns que no els renovava el lloguer. Llavors els veïns clarament s'oposen en aquesta situació i volen negociar col·lectivament i arribar a un acord amb el propietari. A més dels veïns, també s'han sumat a la causa els 4 locals comercials dels Baixos i fins ara han fet diversos actes de protesta i precisament aquest dissabte 5 de novembre n'han organitzat un altre.
I ara ja entrarem en tot plegat, perquè per parlar d'aquesta situació ha fet que avui ens acompanyin a aquesta hora Antonio Hernández, veí de la Casa Ursola. Bona tarda, Antonio.
Bona tarda.
I també tenim amb nosaltres l'Albert Freixa, portaveu de la xarxa d'habitatge de l'Eixample Esquerra de Barcelona. Bona tarda, Albert.
Bona tarda.
La Ruth Caral ja ens ha posat una mica en context de la situació, però anem a pams, per entendre-ho tot correctament i tot com ha anat. Tono, quanta gent viviu a la Casa Ursola actualment?
Bé, són 27 pisos, dels quals ara n'hi ha uns 4 buits. Per tant, són una vintena de pisos, dels quals alguns ja s'han reformat i el fons d'inversió que ha comprat el bloc els lloga ja de lloguers de temporada. D'un mes a 11 mesos.
Pel que ens estaves explicant ara, Dono, i pel que ens explicava abans la Ruth, sou tots de lloguer, eh?
Sí, és un bloc tot de lloguer.
Pel que he llegit, l'any 2016 va morir el propietari d'aleshores i va ser l'any passat quan el fons d'inversió Lyonés Inversiones compra el bloc de pisos. Abans que això passi, abans que se formalitzi la venda, ningú s'informa d'aquest canvi de propietari?
Sí, l'antic propietari, que era el fill, era un negoci familiar, fins ara era una propietat familiar, doncs el fill, que era qui portava la gestió ja des de feia anys, que era el nostre contacte amb els llogaters, doncs ens van avisar a finals del mes d'agost que es venia, que la família es venia a l'edifici i que els que ho compraven no renovarien els lloguers, en aquells que s'anessin acabant. Tant com s'anessin acabant, els lloguers no renovarien perquè volien fer un edifici de lloguers temporals.
Suposo, Dono, que us heu informat molt, sobretot plegat i més encara els afectats. Quan parlem de Lyonés Inversiones, per entendre-ho tot plegat, ben bé de què estem parlant? Quin és aquest fons voltor? Qui hi ha darrere d'aquesta gent?
És un fons d'inversió d'aquí. No són ni americans, ni de Hong Kong, ni del Regne Unit. És un fons català. És el Brasil Immobiliari de Mèrcia, que és una empresa de l'Albert Oller Bartolomé.
I expliques que un dia us informen d'això. Què us diu exactament el burofax que us arriba?
El burofax és molt breu i concís, en 3 línies, en cita per dir l'hora i el dia en què volem tornar les claus de l'habitatge. Sense, en cap moment, i això ha passat des que van comprar l'edifici, en cap moment t'han prestat a dialogar, a seure a parlar, en cap moment ho han volgut fer.
Tono, rebeu aquest burofax curt, que us indica doncs, aquestes explicacions que vol donar l'ANS Inversiones, que pel que entenc són poques, i a partir d'aquí què? Què feu els veïns? Perquè entenc que us quedeu atònits.
Clar, el que fem és reunir-nos, trobar-nos tots els veïns, buscar ajuda, i aquí l'ajuda la busquem en el Sindicat de Llogaters i la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample, i a partir d'aquí comencem a dissenyar accions per donar a conèixer el que ens passa i donar a conèixer també el que li poden passar a molts altres veïns de Barcelona. I és que aquells que estiguin de lloguer en qualsevol moment poden rebre un burofax en què els diguin marxa d'aquí encara que portis 30 anys i com la llei no ens protegeix, doncs pot ser que d'un dia per l'altre haguem de deixar la nostra casa, el nostre barri i allà on han fet vincles i allà on ens hem arrelat, de fet.
Quan ens expliques, Tono, que us poseu en marxa i a fer aquestes accions, entenc que són accions com aquesta penjada de pancartes que heu fet a la Casa Ursola, no?
Sí, ens vam, ja el mes de desembre ens vam presentar, vam fer una roda de premsa, vam dir que ens havia tocat la loteria dels voltors, que havia tocat aquí, ens vam presentar el dia abans de la loteria, del desembre de l'any passat, i després hem anat fent manifestacions, actes, cassolades, hem anat a visitar Emergia, a la seva seu, ens hem posat allà a reclamar diàleg, i de moment aquestes crides no han tingut mai el seu fruit.
Noteu l'escalf o la companyonia, o no sé com dir-ho, del veïnatge, no només de la zona, sinó d'arreu de Barcelona?
Sí, és impressionant. O sigui, això ens ha servit, tot i que l'experiència és dura, ens ha servit per conèixer els veïns que ens creuaven i que no coneixien. Ara tenim un caliu relacional al barri immens, que té res a veure amb el que teníem la majoria de veïnes abans de començar tot aquest enrenou. I, per tant, això té un costat molt positiu i hem rebut això de tota la ciutat, de moltes entitats, de més de 50 entitats del barri, a esquerra i dreta de l'Eixample i altres barris, tot d'iniciatives i de missatges de suport que ens fan molt contents, la veritat.
Ens deies que en cap moment l'ANS Inversiones ha volgut seure's a una taula a parlar amb vosaltres, eh? No hi ha hagut cap intent de mediació al respecte?
Sí, ho ha intentat. Nosaltres ho hem intentat infinites vegades, enviant-los e-mails, enviant-los burofax, trucar-los, ha estat impossible. Fins un dia l'Ajuntament de Barcelona es va proposar com a mediador i l'ANS, davant de la premsa, va dir que sí, però a l'hora de la veritat no és així. Ells no són de parlar, no són de seure a dialogar.
De fet, justament també tenim a punt un tall que li hem demanat a l'Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres que també ens explica una mica més això que és exactament el que demaneu batres.
L'ANS Inversiones ha d'entendre que el veïnat de la Casa Ursola no marxarà, que ha decidit quedar-se a casa seva i plantar cara. I, per tant, té l'oportunitat, l'ANS, de signar contractes nous que permetin que tothom es pugui quedar a casa seva amb un contracte pagant un lloguer.
Déu-n'hi-do. Em sembla que vau fer fins i tot una concentració davant de l'ANS Inversiones.
Sí, ho vam fer aquesta passada primavera. Sí, sí. Allà ens van dir que negociarien i l'endemà va ser un gest molt lleig per part seva perquè ens van humiliar els negociadors, l'equip de negociació que hi havia, el representant de les eines i de les entitats de l'habitatge que ens donen suport i realment vam veure que eren mala peça al teler. Que realment és gent que no dialoga i que se salta la llei quan els hi dona la gana.
Abans d'entrar més a fons en el tema de les negociacions, una pregunta vinculada amb un comentari que has fet abans. Ja us hem reformat algun dels blocs de pisos de l'edifici i fins i tot, si tinc ben entès, han llogat l'àtic per 2.000 euros al mes amb un contracte temporal. L'objectiu d'aquest fons voltor és bastant clar, no? que vol convertir els habitatges en apartaments turístics, en lloguers de temporada. S'han iniciat fins a dia d'avui més reformes al bloc?
Sí, s'ha llogat un altre pis per 2.200 euros, també de temporada. La estratègia és molt clara, respecte a especular aprofitant la superilla, que serà un, com que deixen, ser un carrer més verd i més peatonal, i veure els beneficis ràpids que en podem treure d'això. Ja hi ha dos pisos en lloguers de temporada, solen ser joves europeus, i és una llàstima, és una llàstima per nosaltres, però pensem que també és una llàstima per al barri, per la ciutat, perquè es perd el teixit social de la ciutat, es perden el comerç de proximitat i es fan fora els veïns de casa seva i del seu barri, i això fa que la ciutat a poc vagi desapareixent, es quedi sense ànima.
Ara apuntaves, no?, el tema de les superilles. Això, d'alguna manera, que la Casa Orsola estigui situada dins d'una superilla de Barcelona, us afecta o us beneficia d'alguna manera?
Clar, a nosaltres ens agradaria disfrutar-la. Ens agradaria poder viure aquí on hem viscut tota la vida, durant molts anys, que tingui unes millores urbanístiques i sigui més verda i més peatonal, ens agradaria disfrutar-la i que disfrutin els ciutadans de Barcelona més aviat que no els turistes que estan de temporada, evidentment. Volem que continuï la peixateria que hi ha a baix de casa, que continuï la pastisseria l'is que tenim a bloc, que continuïn els negocis de tota la vida de proximitat i les veïnes que hi ha al barri, perquè això és el que construeix l'ànima d'una ciutat.
Clar, Toni, ara ens deies, ens agradaria disfrutar-la, i afegeixo, eh? I a ser possible, a menys de 2.200 euros al mes. Clar, escolta'm una cosa. Parlàvem de mediació, parlàvem de si heu rebut suport per part del veïnatge, per part de la gent de Barcelona, parlàvem de si havíeu pogut parlar amb aquest fons voltor, i ara la Ruta ens parlava de les superilles. A tot plegat, què hi diu l'Ajuntament?
Clar, l'Ajuntament això ha proposat aquesta negociació que Lyonés ha rebutjat i l'Albert Oller ha boicotejat. I clar, dintre del que pugui fer l'Ajuntament, fora d'això no queden gaires coses per fer. Nosaltres pensem que sí que en podem fer més i que ens poden donar més suport. I va haver una resolució del ple de l'Eixample que demanava a Lyonés que negociés amb les veïnes, però realment creiem que estaria bé que fessin un gest més per intentar preservar el teixit del barri.
Tono, perquè la voluntat entenc que és quedar-s'hi i quedar-s'hi i quedar-s'hi, eh?
Sí, nosaltres, alguns de nosaltres estem fora de contracte i ens quedem per tenir temps, més temps per lluitar, per fer... I per dialogar i per que ens renovin els contractes. Nosaltres ens hi volem quedar sí o sí.
Ara em deies, alguns estem fora de contracte. Entenc que alguns heu rebut alguna mena de citació judicial?
Sí, nosaltres hem intentat... Nosaltres estem fora de contracte, els que ja estem, però paguem cada mes. Nosaltres volem pagar. I hem fet gets postals a la propietat, que ens ha rebutjat, i aleshores després els hem confinat judicialment, per consignació judicial dels lloguers, per a que quedi evident que nosaltres estem pagant, encara que no li arribi ara aquest diners a la propietat. I sí, ja som dos veïns demandats i també han denunciat penalment dues persones del moviment de l'habitatge que ens donen suport. Per tant, aquesta gent va a fer por. Van a fer por. Que aquells que protesten, que aquells que parlen d'ells, doncs van a fer-los-hi mal.
Em deies abans, Tono, ens explicaves que alguns veïns ja han hagut de marxar del pis. Ens deies que dos o tres, no?
Que hagin hagut de marxar? Hi ha gent que al principi, quan encara no ens estàvem parlant i encara no ens havíem organitzat, quan van rebre el primer burofax, automàticament se'n van anar. Van ser dos, tres pisos.
Tenim aquí a l'estudi l'Albert Freixa, portaveu de la xarxa d'habitatge de l'Eixample Esquerra de Barcelona. Volia preguntar-te, vosaltres teniu xifres de quants pisos turístics hi ha actualment a Barcelona?
No, de fet, o sigui, la dada exacta no la tenim. També en som conscients de que la dada oficial que pugui sortir mai serà la real, perquè ens trobem amb diversos casos de pisos turístics que no estan contemplats dins la llei. I en tot el tema dels pisos turístics il·legals, l'Ajuntament va fer aquella web en el seu moment per denunciar-los i tal, però que tenim constància que segueixen produint-se. I després hi ha el fenomen aquest dels pisos de temporada, que són pisos que no estan catalogats com a turístics, de fet són com una espècie de limbo legal, que no acaben d'estar recollits a la LAU, i són pisos de contractes de menys d'un any, que el cas que ens hem trobat a la Casa Ursola són pisos que les empreses contracten per quan ha de venir executius a la ciutat per fer congressos, per fer reunions dels directius, per el que sigui, utilitzant aquest pis com a plataforma. És a dir, quan vam anar a xerrar amb qui vivia en aquest primer pis reformat, 2.200 euros, 64 metres quadrats...
No, és veritat.
Sí, sí, terrible. El que ens trobem és que era gent que li estava pagant l'empresa al pis i que només anaven a les reunions d'un congrés, en aquell cas que es feia, i després marxaven.
Temporal, però temporal, vull dir, és curtíssim.
Sí, sí, l'estada... una o dues setmanes, sí, només. Sí, sí. Mm-hmm.
Et pregunto el mateix que li preguntava el Tono, eh? Ens deies, segueixen havent-hi aquests pisos turístics, en alguns casos il·legals, i l'Ajuntament què hi diu?
L'Ajuntament no només no hi diu res, sinó que, clar, aquí estem a la mar de la Superilla, i això és el marc de definició del conflicte. Probablement aquest conflicte sense la Superilla no tinc gaire clar que existís. La Superilla, com qualsevol altre procés urbanístic gros, provoca que els pisos del costat valguin més, automàticament, perquè tothom vol anar-hi a viure al lloc, al carrer maco. No? Fins aquí ho entenem tot. L'Ajuntament fa molts anys que no proveu cap mesura de pal·liació de les conseqüències que puguin tenir aquestes obres públiques, però és que la Generalitat tampoc i l'Estat tampoc. Nosaltres entenem que això els fa copartíceps i copromotors d'aquests processos d'especulació immobiliària perquè deixa carmelets perquè després arribin i parlat col·loquialment, però vinguin i marquin el gol, però la pilota estava allà. Llavors, en aquest sentit, nosaltres entenem que ells són copartíceps d'això i, de moment, l'única solució són solucions simbòliques. Ens oferim una mica mediar, un ple del districte on ens donen suport, però tampoc ens hi acabem. No hem sentit tampoc cap proposta concreta, ni en aquest cas concret, ni en tots els que vindran després, perquè aquesta Superilla, aquest és el primer cas, però el més probable és que n'hi hagin molts més al llarg d'aquests propers anys perquè les obres ja han començat, com de mesures operatives d'altres plans urbanístics. En aquest sentit, no hi ha cap proposta sobre la taula concreta d'una actuació de l'Ajuntament respecte a aquest tema.
Vos va sorprendre quan va sorgir aquest cas de la Casa Úrsola? Vos va sorprendre que s'acabi generant això dins d'aquesta casa?
O sigui, nosaltres teníem ja l'alerta ficada i el radar ficat en aquesta zona perquè veiem el procés, entenem com funcionen aquests processos que provoquen com aquesta substitució del veïnat per un veïnat amb més calés, i per tant no ens va sorprendre en genèric. En particular, sí, no? En casa modernista, icona del barri, amb veïns que porten anys, dècades vivint allà, sí, clar que sorprèn, i entenc que els veïns els hi devia sorprendre més que nosaltres, però nosaltres enteníem que el marc estava allà i que l'oportunitat de negoci estava allà perquè aquesta gent vingués, fes fora tots els veïns i vengués a molts més diners. Llavors, no ens va sorprendre en global, no.
I quan vos va arribar, vosaltres directament, perquè la xarxa d'habitatge de l'Esquerra de l'Eixample naixeu l'any 2017 amb la voluntat d'estar, no?, de lluita contra l'especulació immobiliària, com los heu ajudat directament als veïns de la Casa Úrsola?
Primer de tot és situar. La gent arriba, en aquest cas venien bastant organitzats i és gent que treballa superbé i amb molta iniciativa i és fantàstic, però com situar una mica on està el marc, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, donar tot el suport tant d'eines legals i dubtes legals que per l'experiència doncs, tenim, com també a l'hora d'organitzar doncs, aquestes protestes, com d'entendre les diferents fases que pot tenir un conflicte com aquest, que sabíem que anava a ser llarg, de suport moral, d'implicació personal, com tot una cosa de qüestió més humana, però també de recursos tant logístics com legals a l'hora de plantejar les accions que anaven.
Perquè això, Tono, perdona, que no t'ho he preguntat, ho heu posat en algun moment en mans d'advocats o alguna cosa?
No, nosaltres tenim el suport de la xarxa d'habitatge i del sindicat de llogateres i elles tenen els seus advocats i aleshores ho tenim centralitzat amb ells, amb aquestes entitats que ens donen molt suport i amb els que ens sentim molt recolzats.
Feies que sí amb el cap, Albert?
Bueno, s'agraeix sempre, com aquest almoç de la Carella sempre són maques.
Ens portes, crec que, un segon tall?
Tall de veus, sí.
Exacte.
Sí, perquè davant d'aquesta situació, davant de tot plegat, ja heu organitzat diversos actes, com el que teniu previst aquest dissabte. Llavors, si va bé, tornarem a sentir l'Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres, que ens explica ben bé què hi ha previst per aquest dissabte 5 de novembre.
Amb l'acte del dia 5 el que volem és visibilitzar la lluita de Casa Orsola, però també volem enviar un missatge, que és que la seva lluita serà demà i ben aviat la de molts altres blocs de la ciutat de Barcelona, perquè els fons d'inversió s'estan fregant les mans amb aquestes millores urbanístiques, amb aquestes especificacions que han de servir perquè el veïnat tingui una vida millor, però no perquè el veïnat hagi de marxar o hagi de pagar uns lloguers molt més elevats. Per tant, és molt important que siguem molta gent el dissabte dia 5 per enviar aquest missatge.
Clar, de seguida parlem del dia 5, però, Albert, suposo que un dels perills, i per això posar el focus a la Casa Orsola és superimportant, és que això acabi passant arreu de Barcelona.
Bueno, és que això porta molts anys passant arreu de Barcelona. Simplement ens trobem en aquest cas que, òbviament, és una pedra sobre la pedra, sobre la pedra, sobre la pedra, fins que ja tenim un castell tan gros que és que la ciutat s'està caient ja. És el castell de naipes, el castell de naipes aquest, que de sobte cau, no?, de tantes cartes que hi has posat a sobre. Recordo, per exemple, jo vinc de la Teixonera, nascut allà, allà ens vam trobar l'any 2000, que va arribar el metro, i de sobte va haver una promoció immobiliària supergran, que el 2008 va caure perquè va patar tota la crisi urbanística, i ara està ple de blocs buits de la Sareb. Doncs, com aquests, hi ha 10.000 casos a la ciutat, simplement ara ens hem trobat aquest, que és una pedra més sobre una dinàmica d'especulació immobiliària que porta assetjant anys i anys la ciutat. Aquest cas és important? Sí, és molt important, perquè és la nova dinàmica aquesta urbanística que semblava, com deia molt bé el Tono, que venia a arreglar-nos la vida, que venia a fer-nos molt més còmode i molt més agradable la vida al nostre entorn. La llàstima és si no podem gaudir-la i si no podem fer a menys de 100 quilòmetres d'aquesta millora urbanística, llavors.
Ens explicava el Tono que ells com a veïns han intentat parlar amb aquest grup d'inversions, amb Liones Inversiones. Des de la xarxa d'habitatges intueixo que també ho heu intentat i la resposta ha estat negativa, no?
Sempre ha estat la mateixa, és a dir, els processos els hem fet conjuntament perquè nosaltres sí que entenem que la resposta ha de ser col·lectiva i no volem deixar ningú enrere. Per tant, tots els processos que hem fet ells els hem fet nosaltres, el que hem fet nosaltres els han fet ells, i la resposta ha estat sempre la mateixa. Querelles.
Querelles?
Sí, vam tenir dues querelles per una protesta que vam fer i vam decidir que, tot i que l'estat policial deixava molt clar que ja no hi havia hagut cap tipus de...
Que és aquella que vau fer a Lionel's
Immersion. Vam anar a protestar davant de la Seu, i tot i que fins i tot els Mossos d'Esquadra van considerar que ja no hi havia hagut cap perill de res, ni havíem impedit l'accés a ningú, ni havia hagut cap problema en si. De fet, vam marxar pel nostre propi peu. Ells van considerar que sí, que hi havia estat un acte contra la integritat de l'empresa, i per tant ens van denunciar per això. Estem molt tranquils, també et dic.
I... bueno, una de les coses que, per exemple, que ara apuntàvem, no?, sentint tot el que teniu previst per aquest dissabte, per posar alguns exemples, us han donat suport músics de tota mena, artistes i polítics, per exemple, Mireia Veí, Xavier Domènech o Dolors Sabater. D'alguna manera esteu rebent molt de suport, no?, també per part de gent de totes bandes.
Sí, i jo crec que també hi ha una... O sigui, això és reflexa també de com... Si explicàvem que abans la dinàmica global de la ciutat era d'aquests processos de gentrificació i de revaloració urbanística, es anaven produint arreu de la ciutat, és normal que d'arreu de tot el territori vagin sortint veus cada cop més conegudes de gent que està protestant contra això. És normal que cada cop siguin més, perquè és que cada cop ens ofeguen més en aquest sentit i cada cop ens ho fan més difícil, llavors... Nosaltres agraïm, evidentment, qualsevol suport. Estem oberts també a que qualsevol persona que vulgui donar el suport ho faci. I en aquest sentit, doncs, fantàstic, si aquesta gent s'anima. Mm-hmm.
Estem parlant molt dels actes del dia 5. Mm-hmm. Albert, Tono, que em contesti qui vulgui, què feu el dia 5? Què ens trobarem quan anem davant de la Casa Orsola el dia 5?
Us trobarem un acte festiu i reivindicatiu, amb concerts, amb espectacles de cabaret, amb circ, amb cultura popular, parlaments, i tindrem... I tocarà el Joan Colomo, i serà el Pau Serrasoles de Ginestà, l'actuació de Brigitte Lamour, Montañez, les Glòries Cabareteres, els castellers de l'Esquerra de l'Eixample, els esquerdats... O sigui, serà a partir de les 5 de la tarda que l'Àrbia en Consell de Cent, aquest dissabte, amb un gran escenari, i on hi passaran moltíssimes coses, on esperem rebre el caliu del barri i celebrar també que estem en lluita, que fa un any que estem en lluita.
Doncs va, tothom el dia 5 a aquest xanfrà de Barcelona, al carrer Calàbria, amb Consell de Cent, davant de la Casa Ursola, a fer, doncs, com es deia en Tono, aquest acte reivindicatiu i festiu alhora. Tono Hernández, veí de la Casa Ursola, moltíssimes gràcies avui per pujar a la caravana, per explicar-nos-ho tot plegat, i molta força, que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Un plaer, gràcies per convidar-m'ho.
Albert Freixa, portaveu de la xarxa d'habitatge de l'Eixample Esquerra, moltíssimes gràcies també per pujar a Caravana avui.
A vosaltres per convidar-nos.
Nosaltres, Ruth, que no podíem fer altra cosa que acabar amb un tema musical de Xiula, un grup que es diu Xiula, i jo crec que és significatiu per un tema com avui. No em pots treure d'aquí.
Vull saber què està passant, perquè la gent està cridant tan soroll a l'edifici, com pot ser tot tan difícil.
He vist una mare del barri amb un bebé, ha vingut la policia, l'han deixat al carrer, un jutge els envia, ha vingut de dia, diuen que és perquè no pot pagar el lloguer.
Aquesta és la llar on jo vaig néixer, aquest és el lloc que m'ha vist créixer, i ara t'ho faran desaparèixer, taparan la porta amb una reixa.
En una setmana hem d'estar fora, al Banyans Humana ja no hi ha demora, la meva germana que té gana i plora, ara haurem de córrer, només queda una hora.
No! Coses. Estem aixafats mentre omplim les bosses. Els records que no ens podem endur. Érem forts, però el dia ha estat molt dur.
Quina impotència, tanta violència. De fàcil que seria promoure la convivència. Pensar que el propietari mostraria més paciència. Però ara fer fora els veïns sembla que és la tendència.
I ara on anirem? Qui ens acollirà? No sé què farem ni avui ni demà. I aquests canvis que no vull. I ara què han vist els meus ulls?
Una llum que s'apaga, un banquer que s'amaga. La tristesa sempre creix i la por que sempre es paga. Em deia l'àvia una frase sàvia. I a vegades que la ràbia és molt necessària.
No!
Caral, gràcies per aquest Pérez, que anava a beure aigua, pobre.
No passa res, m'espero.
Gràcies avui per portar-nos aquests res. Dos testimonis i per saber, importantíssim, el que està passant, no només a la Casa Ursola, que també, que és urgent atendre-ho, sinó arreu de Barcelona.
I que mos pot passar a tots els que estem de lloguer.
Exacte.
És així.
Ai, quina por. Fa patir. Ruth, si et pregunto tema per la setmana vinent, què?
Està pràcticament tancat. En principi parlarem de joves emprenedors que decideixen crear empreses o reemprendre negocis tradicionals.
Sembla bé, serà perfecte.
Veurem.
Escoltarem i veurem què ens porta la Ruth Caral la setmana vinent. Ruth, gràcies, fins la propera setmana.
A vosaltres.
Mig minut i acabem aquest programa. Nosaltres només ens queda dir-vos adeu, però un adeu curt, fins demà a les 3, que ens hi tornem a posar amb la caravana. Ara sí, us deixem amb tota l'actualitat social religiosa de la mà d'Ignasi Miranda i el seu Sense Distància. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
Ràdio Estel. L'entreteniment més matiner sona cada dia de 2:15 a 2 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. El magazín del matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres amb Mercè Raga.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.